Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. La Junta Electoral Provincial de Barcelona permet a Esquerra Republicana la celebració d'un míting a la presó de Lledoners. L'acte, que se celebrarà aquest dijous, comptarà amb la presència del número 2 de la candidatura republicana al Congrés, Gabriel Rufián. La Junta havia traslladat la setmana passada a les delegacions provincials la decisió sobre actes electorals en centres penitenciaris. Avui, el Servei d'Institucions Penitenciàries de la Generalitat ha enviat a la Junta el dictamen favorable que totes les candidatures puguin dur a terme actes on puguin debatre amb els interns que voluntàriament vulguin. El criteri d'Institucions Penitenciàries és que no hi haurà problemes de seguretat si es compleixen una sèrie d'exigències. Us expliquem també que la Fiscalia s'ha mostrat en contra de la petició de Jordi Sánchez, Jordi Turull i Josep Rull al Tribunal Suprem perquè els facilitin participar a la campanya electoral de les eleccions generals aprofitant els recessos de la vista del judici del procés. En un comunicat, el Ministeri Públic rebutja que els candidats presos tinguin permís per sortir i puguin fer entrevistes, anuncis o rodes de premsa aprofitant aquests moments de pausa durant el judici. Ho havia sol·licitat l'advocat Jordi Pina. La Fiscalia defensa la presó comunicada i sense fiança, al·legant que aquests permisos penitenciaris possibilitaran, segons diu, que es produeixin situacions de risc, com ara l'impuls de mobilitzacions immediates, o fins i tot que es puguin aprofitar, segons diu, per propiciar tumults. I hem de recordar que continuen avaluant-se els danys a la catedral de París. Franck Riester, ministre de Cultura de França, ha dit avui que dos terços del sostre de Notre-Dame s'han cremat, malgrat que encara calen unes hores per conèixer els danys a l'estructura. Segons Riester, de moment sembla que l'incendi va començar a la zona de les bastides que s'havien muntat per restaurar l'agulla de la catedral, i això fa pensar que el foc no va ser criminal. I hem de lamentar que s'ha produït aquest matí un atropellament mortal a la sortida de l'estació de Renfe de Sabadell Nord. Un tren de la línia R4 de Sant Vicenç de Calders a Manresa ha atropellat un noi de 17 anys a 11:15, concretament. Segons ha informat la companyia, un grup de joves es trobava en aquell moment a la zona de les vies. Durant una estona s'ha interromput la circulació entre les estacions de Sabadell Sud i Terrassa, i abans de les 12 ja s'ha recuperat la circulació en el trajecte afectat. I la comunitat de Sant Egidi, Càritas Diocesana de Barcelona i la Delegació per a la Formació i Acompanyament del Laicat de l'Arcabisbat han organitzat per aquest vespre, a partir de 8:15, una vetlla de pregària en memòria dels màrtirs missioners del nostre temps, presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Serà a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor, al barri gòtic de la capital catalana, i, com dèiem, a partir de 8:15 del vespre. Fins aquí l'actualitat. De seguida, al Mirador, avui amb el tercer dels nostres col·loquis electorals i amb la presència de Lídia Guinart, número 5 del Partit dels Socialistes de Catalunya per Barcelona, a les eleccions generals, també amb l'advocat Lluís Batlló, que participarà en el col·loqui. Abans, però, el pensament del dia, avui, amb Carme Borbonès, presidenta emèrita, expresidenta, millor dit, de Càritas Catalunya, i també professora emèrita de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
Com ben bé va dir Ramon Llull, si no ens entenem per llenguatge, entenem-nos per amor. Avui en dia, cadascú de nosaltres compartirà treball, veïnatge, amistat, amb persones molt diverses, que tenen visions i plantejaments diferents, com a resultat d'experiències vitals forjades en altres entorns i en altres circumstàncies. Però hem de fer l'esforç de compartir humanitat, de compartir respecte i estimació. Sense aquests valors no podem omplir la nostra vida ni trobar-li sentit. Les dificultats i les adversitats, petites o grans, que apareixen en la nostra vida diària, necessiten de la nostra fortalesa, de les nostres conviccions, però també necessiten de la riquesa que ens poden aportar els altres, de la nostra capacitat per establir un diàleg sincer i obert. Hem d'estar convençuts de que la convivència ens humanitza, ens obre noves oportunitats, ens desvetlla noves respostes. En el món actual, on conviuen distintes maneres de fer i de sentir, tenim el risc d'aïllar-nos, d'instal·lar-nos en espais coneguts que ens reforcin la nostra seguretat. I això ens empetiteix. Això redueix la nostra capacitat vital. Hem d'estar oberts a l'altre, a altres visions i a altres percepcions. L'altre també és el meu germà. Perquè la convivència sigui enriquidora, no n'hi ha prou a una actitud tolerant i educada. Ens cal fer l'esforç de reconèixer a l'altre, de reconèixer la seva dignitat i estar disposats a establir el diàleg. El diàleg ens purifica a cadascú de nosaltres. I aquest diàleg, fet en el mar de l'amor, ens obre noves oportunitats per avançar en la construcció d'espais de pau.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us reserva per als dimarts a 8:15 del vespre un temps de diàleg, mitja hora per compartir l'experiència religiosa des de la seva diversitat, amb testimonis de persones creients, activitats de les diverses religions i una mirada completa de les creences que parlen, escolten i es coneixen. Temps de diàleg, un programa de les religions al servei de la pau. Us esperem els dimarts a 8:15 del vespre a Ràdio Estel.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
La Setmana Santa a Ràdio Estel. El 18 d'abril, dijous sant, a 8:15 del matí, les laudes. A 8:15 de la tarda, missa de la Cena del Senyor des de la Catedral de Barcelona. A 9:00 del vespre, Passió de Sant Joan, els clàssics en viu. I a 10:00, clàssics en viu, responsori de Tenebres. El 19 d'abril, divendres sant, a 8:00 del matí, les laudes. A 3:00 de la tarda, sermó de les 7 paraules des del Pla de la Catedral. A 5:00, acte litúrgic de la Passió del Senyor des de la Catedral de Barcelona. A 7:00, concert homenatge a Joan Carreras de Gas, amb les seves obres creades al segle XIX a la Bisbal d'Empordà. A 8:00, Via Crucis cantat. A 10:00, Misteris de Setmana Santa, el Clàssics en viu. El 20 d'abril, dissabte de Glòria, a 8:00 del matí, les laudes. A 6:00 de la tarda, vespres. A 7:00 de la tarda, Clàssics en viu de Setmana Santa. I a 8:00 del vespre, Stabat Mater i Salve Regina, dels germans Manel i Josep Pla. A 10:00 del vespre, Vetlla Pasqual des de l'abadia de Montserrat. I el 21 d'abril, diumenge de Resurrecció, a 9:15 del matí, les laudes. I a 12:15 del migdia, missa de Pasqua des de la Catedral de Barcelona. Viu la teva Setmana Santa amb nosaltres. Viu la Setmana Santa a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 9 minuts de les 6. Salutacions també del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Guadalupe Galisteo a la redacció. Comencem el nostre temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui us oferim, amics oients, el tercer dels col·loquis electorals dins la campanya per a les eleccions generals del 28 d'abril. Compartim aquest programa especial d'eleccions amb una representant del Partit dels Socialistes de Catalunya, concretament Lídia Guinart, número 5 per Barcelona, per aquests comicis. Lídia Guinart té 52 anys, milita en el Partit dels Socialistes des de fa més de 15 i es presenta, de fet, per tercera vegada al Congrés, després que va ser elegida l'any 2015, en aquella legislatura tan curta, fins que es van tornar a convocar automàticament, perquè no es formava govern, uns nous comicis el 2016, i ha estat, per tant, de parlamentària també aquests últims gairebé 3 anys. Ha estat regidora entre el 2011 i el 2015 a Santa Coloma de Gramenet, amb Núria Parlon com a alcaldessa. I ara es presenta la il·lusió que els socialistes aquí mostren aquests dies de recuperar un pes fort a Catalunya que ajudi Pedro Sánchez i el PSOE a guanyar les eleccions i a repetir govern. Després que els socialistes, com sabem tots, governen a Espanya des de ara fa poc més de 10 mesos, arran d'una moció de censura que va prosperar i presentada per Pedro Sánchez amb el suport de diverses forces polítiques al Congrés que van desbancar Mariano Rajoy de l'executiu. Amb el PSC i amb els socialistes catalans i espanyols compartint avui el nostre col·loqui. Saludem Lídia Guinart, que també és periodista i escriptora. Senyora Lídia Guinart, molt contents de tenir-la, com sempre, amb tothom. Bona tarda, benvinguda.
Hola, molt bona tarda, gràcies.
Com està?
Molt bé, contenta d'estar aquí amb vosaltres també.
Nosaltres també contents. Està el socialisme català i espanyol, podem dir, amb il·lusió en aquestes eleccions, amb il·lusió de guanyar i de repetir un govern que sigui potser més estable, més fort que l'anterior?
Sí, exactament. La il·lusió la tenim, la feina l'estem fent, la campanya serà molt important perquè no oblidem que sí que és veritat que el que es palpa als carrers i també, per què no dir-ho, les enquestes ens donen bons resultats, però el que no farem en cap moment és confiar-nos. Estem picant pedra, estem explicant a la gent el que pot passar si no acudeixen el 28 d'abril a les urnes a votar, i creiem que si massivament la gent i la gent d'esquerres va votar i fa confiança al Partit dels Socialistes a Catalunya i a la resta d'Espanya al PSOE, doncs els resultats seran bons.
També ens acompanya, sempre tenim un dels nostres col·laboradors habituals en el col·loqui, l'advocat penalista Lluís Batlló és amb nosaltres. Bona tarda, senyor Batlló.
Hola, molt bona tarda.
Vostè com veu aquestes eleccions des de la neutralitat?
Sí, mira, una mica abans, fora de micròfon, li preguntava a la Lídia si no pensa que pot passar amb el PSOE una mica el que ens va passar, el que us va passar a les eleccions últimes catalanes, diguéssim, que amb aquest discurs tan radical entre els independentistes o el grup del 155 pugueu trobar-vos amb una pinça en la que la gent, diguéssim, vol, diguéssim, que es manifesti de manera radical en contra o a favor d'una d'aquestes dues opcions. Creus que això pot ser un problema, diguéssim, per vosaltres?
Sobretot suposo que refereix pels resultats a Catalunya, sobretot.
Sí, sí. O, bueno, un problema o potser un avantatge. No sé.
Què en pensa? Perquè a les eleccions catalanes el PSC, diguéssim que no li va anar tan bé, però sí que va millorar una mica resultats en relació amb altres catalanes. Ara veurem les espanyoles, on tradicionalment el PSC treia millor resultat a Catalunya, sempre, fins les últimes vegades que va punxar una mica més.
És evident que la política espanyola i catalana està molt polaritzada. És allò de o caixa o faixa, o blanc o negre, no hi ha espai, o semblava fins ara que no hi havia espai pels grisos, però també és evident que la gent, sobretot aquí a Catalunya, està ja una miqueta cansada d'aquesta polarització, i el que vol és algú que li resolgui els problemes de veritat que té la gent, els problemes del dia a dia, els problemes que pot tenir quan ha d'anar al metge, i les llistes d'espera aquí a Catalunya són més llargues que no pas enlloc, els problemes que pot tenir quan hi ha un mestre que té una baixa i no es cobreix aquella baixa, problemes de la quotidianitat del dia a dia o quan té una persona dependent i també xoca amb unes llistes d'espera que són les més llargues de tot el país, de tot Espanya. La gent vol algú que li resolgui aquests problemes i això ha vist que és possible a partir d'aquests 10 mesos en els que els socialistes han governat Espanya i sobretot a partir de la presentació d'uns pressupostos que aquesta pinça a la que vostès es referien, de les dretes amb l'independentisme, va tombar, però que la gent va poder veure i va poder comprovar de manera fefaent que eren uns pressupostos bons per Espanya i bons per Catalunya.
Pressupostos que, en canvi, com sabem, tots no es van aprovar i que van ser el desencadenant de la convocatòria d'aquestes eleccions.
Efectivament.
Per què creu vostè que s'han convocat ara? Perquè, d'una banda, Pedro Sánchez havia dit inicialment que les convocaria immediatament, després va intentar continuar amb la governabilitat dintre del que ell ha anat podent fer, dintre dels difícils equilibris al Congrés, i semblava tot inclinat a arribar al 2020 i, en canvi, els pressupostos... Fins i tot hi havia algunes veus socialistes que deien que sense pressupostos aprovats també es podia continuar fins al 2020, però finalment no ha estat així. Quines raons hi veuria vostè o què es pot explicar als electors?
No, és evident que governar sense haver aprovat uns pressupostos que eren els pressupostos que havíem construït els i les socialistes, els pressupostos pels que nosaltres apostàvem, els pressupostos més socials de la història de la democràcia, això hagués estat idoni, no? I haguéssim pogut seguir governant com a mínim doncs, un any més fins que, evidentment, la legislatura de manera natural hagués de caigut. Governar sense aquests pressupostos era complicat perquè significava prorrogar uns pressupostos que no eren nostres, que no és que fossin pitjors que aquests, sinó que eren moltíssim pitjors perquè eren uns pressupostos que eren els que havia aprovat el govern del Partit Popular de Mariano Rajoy. Per tant, evidentment, el fet de que aquesta pinça actués, la pinça de la dreta amb els independentistes i tombés aquests, insisteixo, els pressupostos més socials de la història, doncs van desencadenar amb el context que estem actualment, que és amb una campanya electoral prèvia al 28 d'abril.
Quins són els principals eixos, si els hagués de sintetitzar en una frase o en una idea en un o dos minuts, que ofereix el PSC i el PSOE, vaja, el socialisme a Catalunya i Espanya, en aquestes generals?
Doncs una mica en la línia que acabo de descriure, no? Perquè si els pressupostos eren els més socials de la història, el nostre programa també té un pes específic a tots els temes que estan relacionats amb la recuperació de l'estat del benestar, un estat del benestar que està molt malmès, no només per efecte de la crisi, sinó sobretot per efecte de les dretes i del Partit Popular i de tots els anys de govern de Mariano Rajoy, no? 7 anys... I a partir d'aquí, quan nosaltres presentem la moció de censura, amb aquests 10 mesos i escaig, el que hem fet i la nostra insistència ha estat en recuperar aquest estat del benestar. Això és el que volem continuar fent a partir del 28 d'abril.
Hi ha, en temes econòmics, el perill de generar més dèficit públic si es fan més polítiques socials. Tots coincidim que les polítiques socials són bones, aquí potser s'hi apuntarien tots els partits, però després hi ha els matisos a l'hora de veure la seva viabilitat. Sabem que uns pressupostos, si el PSOE aconseguís guanyar i aprovar uns comptes, doncs si no per aquest any, per al 2020, són molt vigilats també per Europa, i de quina manera es pot tirar endavant aquesta política més social amb el perill d'una nova crisi fins i tot, o de més dèficit?
Sabem que la dreta fa molta demagògia amb aquest perill, suposat perill, però tinguem present que els pressupostos no només tenien en compte la indicació que feia Europa, sinó que encara haguessin pogut suposar 6.000 milions més de despesa, perquè Europa l'havia autoritzat. En canvi, les dretes ens van tombar també aquesta possibilitat d'incrementar-ho, no? Per tant, en aquest sentit, no hi ha absolutament cap perill. El que sí que volem fer és que no creixi, sinó, ans al contrari, que disminueixi la distància entre els que més tenen i els que encara estan en aquests moments, teòricament suposadament superada la crisi, encara estan lluitant per sortir d'ella. Perquè aquesta distància, amb aquests 7 anys de govern del Partit Popular, s'ha eixamplat molt. Nosaltres el que volem fer, recuperant l'estat del benestar, és que aquesta distància entre els que més tenen i els que menys tenen doncs es redueixi al màxim possible. En polítiques fiscals, en polítiques de l'estat del benestar.
Polítiques fiscals, suposo que ens dirà perseguir el frau fiscal o potser més impostos pels qui més guanyen.
Exactament, ni més ni menys. Aquestes dues mesures són les principals que portem al nostre programa i que volem implementar a partir del 28 d'abril. Lògicament, també s'han dit moltes mentides en aquest sentit des de la dreta, no? Que vindran els socialistes i us pujaran els impostos. Sí, però no a les classes mitges i a les classes baixes, sinó a qui més poder adquisitiu té. I estem parlant de persones que ingressen de l'ordre de 100.000 o 120.000 euros a l'any, o grans empreses, no les pimes, evidentment.
Avui ens acompanya en el col·loqui electoral, el tercer d'aquest programa durant aquesta campanya, Lídia Guinart, número 5 de la candidatura del PSC per Barcelona. Senyor Lluís Batlló, advocat, alguna pregunta o algun comentari?
Bueno, mira, la veritat és que m'ha semblat molt interessant tot el que comentava la Lídia, però volia, ja que ets política, diguéssim, professionalment, si saps alguna cosa més que no sapiguem als mitjans de comunicació, incloent-me jo aquí amb els mitjans de comunicació, de pactes, no? Perquè diuen, per exemple, Ciutadans ha dit que no pactarà en absolut, vamos, segur que no, amb els socialistes. Sembla que el PNB sí. Esquerra Republicana fa una declaració ambigua. Un dia diu que sí, un altre dia diu que no.
Es mostra obert, aquest partit.
Sí, tu creus allò, diguéssim, potser on estàs tu, si hi ha alguna notícia que pugui pensar en algun pacte, sobretot perquè no pugui sortir el pacte andalús, diguéssim, no? O sigui, creieu que més enllà dels vots que podreu tenir, podreu comptar amb algun pacte, inclús, pues, no sé, amb Esquerra Republicana, per exemple.
Pactes possibles, suposo que sempre que no sumin PP, Ciutadans i
sí,
Vox.
Sí, partint d'uns vots, diguéssim, suficients per fer un pacte, diguéssim. Perquè ara tots diuen que no, però això també al ciutadà li molesta molt, perquè diu, ostres, però si el que volen, el que sí, volem sí, és que es pugui governar un partit com el vostre, o, bueno, un partit, saps?
Aquí tenim dues certeses, i les ha dites la dreta molt clarament, i és que aquests tres partits, si sumen, governaran junts, igual de la mateixa manera que han fet ja Andalusia. I l'altra certesa és aquesta línia vermella que ha posat Ciudadanos, i a més ho ha reiterat i ho continua reiterant encara de declaració pública que fa, i és una línia vermella que ens assenyala a nosaltres, no pas a Vox. Perquè Europa està mirant, i Macron, concretament, està mirant el senyor Rivera per veure si li posa una creueta dins del grup parlamentari, que no oblidem que d'aquí un mes també hi ha eleccions al Parlament Europeu, perquè, és clar, Europa sí que ha vetat els partits de dretes, però els partits de la ultradreta.
No cosa el Partit que... Popular Europeu, sinó la ultradreta.
Exactament, a la ultradreta, cosa que no està fent ni el Partit Popular Espanyol ni tampoc Ciudadanos. Per tant, aquí la línia vermella ens l'han posada ells. Nosaltres el que aspirem és a tenir un grup parlamentari suficientment fort, perquè si ja hem fet el que hem fet durant aquests 10 mesos amb només 84 diputats i diputades, el que podem fer amb un grup parlamentari fort és dur a terme tot el programa que nosaltres acabem de presentar. Havíem presentat 110 mesures, diguem, estrella, fonamentals, però ahir recordeu que vam presentar el nostre programa, que és un programa, insisteixo, social, i per tant nosaltres el que volem és tenir prou força per implementar aquest programa. I és evident que qualsevol mena de pacte o de negociació ha de passar per aquest programa.
Com que segurament el PSOE ni cap partit no obtindrà majoria absoluta, quins escenaris contemplen? Una majoria només amb Podem, que això seria potser doncs, per Pedro Sánchez la tranquil·litat, potser, segurament, des del seu punt de vista, de no pactar amb cap partit independentista, i si no suma amb Podem, repetiria la fórmula de la moció de censura al socialisme, tot i que també està donant missatges clars, no?, de línies vermelles amb els independentistes.
És que la fórmula de la moció de censura no implicava cap negociació ni cap mena de pacte. És a dir, la fórmula de la moció de censura era tan senzilla com dir qui vulgui fer fora aquest senyor que està al capdavant d'un partit que està judicialment assenyalat com un partit corrupte, doncs que s'assumi el que jo ofereixo, en aquest cas Pedro Sánchez, el president Pedro Sánchez, que és una alternativa.
I així va ser, però ara són unes eleccions i es constituirà el
doncs
Congrés.
Doncs haurem d'esperar el 28 d'abril, aviam sí. Què passa, però insisteixo, nosaltres el que aspirem és a governar amb una majoria suficient per poder implementar implementar el nostre programa polític, eminentment un programa social, evidentment. Mm.
Clar, el problema són que les circumstàncies han canviat, perquè el PDeCAT d'aquell moment, del mes de maig, era un i ara és un altre, no? Llavors, bueno, esperem que es pugui guanyar la majoria amb Podemos, perquè si no, és possible que posin el veto. No sé si Esquerra Republicana, perquè Esquerra Republicana no s'ha manifestat en contra, tampoc, absolutament.
És que l'independentisme no té una veu única ni tan sols dins dels dos partits que el conformen, els dos partits majoritaris que es presenten.
Que es presenten ara, o Junts per Catalunya, sí, i Esquerra, diguéssim.
Exactament, no? Perquè una cosa és els que diuen els polítics que estan presos i l'altra cosa és el que diu la resta del partit d'Esquerra Republicana. Una cosa és el que diu Puigdemont i una altra cosa és el que diuen altres membres del PDeCAT, fins a tal punt que crec que ahir mateix va dimitir el cap de campanya del PDeCAT perquè va dir que era molt complicat dur a terme una política de comunicació coherent perquè en realitat qui estava dirigint la campanya era Puigdemont, no? Des de l'estranger. Per tant, és complicat en aquest context aventurar res.
Avui compartim el col·loqui electoral, el tercer d'aquest programa dins d'aquesta campanya, amb Lídia Guinart, número 5 del PSC per Barcelona. Tenim una pregunta, com cada dia, a radioestel.cat, també aquests dies en què ens visiten representants polítics. Tenint en compte la complexitat del moment polític, veuríeu bé un nou govern del PSOE? Això és el que preguntem avui als oients, tenint en compte que ens visita una candidata socialista. Teniu tres possibles respostes. La primera, sí, obriria una etapa de més estabilitat i diàleg sobre Catalunya i altres problemes. Una segona, sí, seria un mal menor després del 155 i dels atacs al dret dels catalans a decidir. O una tercera, no, perquè es necessita un govern que defensi la Constitució i freni l'independentisme. Teniu possibilitat de respondre fins demà al matí, però si ho feu ara us animem a votar per donar una perspectiva més real, si hi ha més vots, a través, com sempre, de radioestel.cat. Bé, vostè què pensa, senyora Guinart? Ja ho ha dit, no? El socialisme vol el màxim nombre de vots per intentar formar un govern estable.
És a dir, per no tenir cap mena d'hipoteques, lògicament. Sí,
sí, el que passa és que, diguéssim que dintre de les possibilitats que hi ha, si és que es necessiten els vots d'algun partit independentista per investir Pedro Sánchez, Com creu que es pot afrontar. També tenint en compte que hi ha hagut moltes crítiques des de Ciutadans i el PP, sobretot, ja no diguem de Vox, el que ha estat la política d'aliances aquests últims mesos.
Nosaltres el que hem dit i continuem dient és que de referèndum no n'hi haurà cap a Catalunya. I recordem que n'hi ha hagut dos, han estat il·legals i han tingut lloc quan ha governat la dreta, quan ha governat el Partit Popular, no pas amb aquests mesos de govern socialista.
I de quina manera es pot recomposar un diàleg a partir d'aquest plantejament i també del que ofereixen els independentistes?
És que nosaltres parlem de diàleg, de negociació i de pacte. Evidentment, amb això no s'hi pot anar amb ratlles vermelles infranquejables. És cert que quan s'asseuen dues persones o dos grups a negociar, doncs s'ha de dialogar. El que no pot ser és que la condició sine qua non sigui ja que hi hagi un referèndum i que nosaltres, sense més ni més, acceptem això quan això constitucionalment, legalment, no és possible. Per tant, perquè hi hagi un diàleg hi ha d'haver-hi voluntat. I en aquests mesos en els que ens hem assegut, nosaltres ens hem assegut amb tota la voluntat, amb la bona voluntat del món per arribar a acords que sabíem que no arribaríem, evidentment, en poc temps, ni en setmanes, ni en mesos. Això requereix un problema com el de Catalunya, que s'ha deixat de generar tant per part de les dues bandes, també, evidentment, pels anys de govern del Partit Popular, doncs és evident que no el resoldrem amb dues converses, ni molt menys, ni ens ho pensàvem ni ho preteníem, però havíem de començar a dialogar, i aquesta és la nostra intenció. Si l'altra part també ja està en disposició i amb voluntat, i amb bona voluntat, evidentment, tenim clar que l'única manera que es resoldrà aquest problema és en diàleg. L'alternativa és el diàleg, és que no n'hi ha d'altra.
El que passa és que jo crec que, bueno, una crítica que potser es fa al PSOE és, diguéssim, que la política sobre sobre el que seria l'estat autonòmic és la de sempre, no? I això sí que s'han canviat, jo crec, una mica radicalment les situacions a partir de lo que va passar l'any passat, bueno, i lo que ve passant des de l'any 2010. No creus que potser és la sensació que hi ha una política una mica... Aquí el PSC parlant més de federalisme. Ara, pues, parlava Pedro Sánchez de que el que volia era un desenvolupament de l'estat autonòmic. Això potser al ciutadà de a peu li queda una mica com que el missatge no l'acaba de captar. Ja sap que, bueno, que no és independentista el PSC ni el PSOE, i ja sap que no és Vox, evidentment, ni el Partit Popular, però podries explicar una mica que, en aquest sentit, què és el que podeu compensar? No, ja sé que no és, va ser un referèndum, però, diguéssim, perquè algun votant d'aquells orfes de Convergència i Unió us pogués votar, encara que no sigui tradicionalment un votant del PSC.
És que tenim un estat de les autonomies que nosaltres no solament hi confiem i apostem per ell, sinó que el volem millorar, cosa que altres opcions, sobretot les opcions de dreta, ni molt menys, no és que no ho vulguin millorar, és que no hi creuen amb l'estat de les autonomies, que recordem que està consagrat a la Constitució. Per tant, quan a nosaltres ens diuen que no som constitucionalistes, la contesta és justament el contrari. Els que som constitucionalistes perquè creiem en l'estat de les autonomies són nosaltres. Tant és així que, a més, creiem que no només s'ha de consolidar, sinó que s'ha d'avançar amb la millora de l'estat de les autonomies. Per exemple, en el tema de les competències. És cert que la Constitució, el tema de la delimitació de les competències entre l'Estat i les autonomies no està gens clar. Per tant, s'ha de delimitar i s'ha de clarificar de manera diàfana fins a on arriben les competències de l'Estat i les competències de les autonomies. En aquest sentit, podem avançar molt també en el tema del finançament. No ens hi hem posat aquests 10 mesos perquè no teníem temps, perquè no teníem prou força parlamentària per fer-ho, però ho volem fer, evidentment. Uh-huh. És un tema a abordar, el tema del finançament de les autonomies. Compte, no només de Catalunya, sinó de les autonomies en general. Són qüestions en les que s'ha d'aprofundir, però si l'alternativa, que no oblidem, que pot ser real, que és un govern de dretes, si aquestes tres dretes sumen, l'alternativa passa per retrocedir molt i molt amb l'estat de les autonomies, perquè a més ho porten en el seu programa i ho han verbalitzat.
Avui, amb la presència de Lídia Guinart, del PSC, candidatura per Barcelona, a aquestes eleccions generals, parlem de les propostes que ofereixen els socialistes, amb enquestes, i sembla que vent a favor per guanyar aquestes eleccions, però amb molts indecisos. Després comentarem alguns aspectes del possible escenari. Ens queden pocs minuts ja, el temps avança. Ara passa un minut de 6:45, fem una pausa. I abans us recordem, amics oients, que podeu votar a la pregunta que teniu a radioestel.cat, al nostre web. Tenint en compte la complexitat del moment polític, veuríeu bé un nou govern del PSOE? Animeu-vos a votar sobre les tres possibles respostes a radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Estel, tot cinema. Les estrenes, la taquilla, entrevistes, reportatges, crítiques, curiositats i molt més sobre el setè art. Recordeu, cada dimarts a les 8 del vespre, Tot Cinema, un programa per als amants del cinema i els amants de la ràdio.
A Ràdio Estel, Tot Cinema, amb Rafa Sanahuja.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Anem al mirador d'avui, dins els nostres col·loquis electorals, sense oblidar, evidentment, que també estem en plena Setmana Santa. Aprofitem per avançar-vos que demà farem una pausa en els col·loquis electorals per parlar precisament de la vivència de la Setmana Santa a nivell públic, a través de confraries, germandats i també a través dels referents socials que ens mouen a molts a alterar una mica el nostre ritme de vida aquests dies. Però reprenem el col·loqui que compartim amb Lídia Guinart, número 5 de la candidatura per Barcelona del PSC, i també amb l'advocat penalista Lluís Batlló. La notícia curiosa que ens ha preparat preparat la Guadalupe Galisteo. Avui ella no ens la pot oferir amb la seva veu, però sí que, com que l'ha preparat ella, nosaltres, fidels a la cita, la compartim amb vosaltres. Seguim un dia més amb la campanya electoral i avui enfoquem d'una altra manera la nostra notícia curiosa. Parlem de com les noves tecnologies juguen un paper molt important. Avui dia les eleccions ja no es guanyen en la televisió, a la ràdio o en els diaris. Les noves tecnologies han revolucionat la forma de comunicar i han convertit, per exemple, les xarxes socials en un dels principals camps de batalla de la política, fins i tot per sobre dels tradicionals mítings en espais públics o al carrer. Parlem concretament de les eleccions dels Estats Units de l'any 2016. Els candidats a la presidència van tenir sempre coneixement de l'impacte d'aquestes eines en els resultats i es van llançar a una carrera per fer que el seu missatge tingués so a internet. Es van servir de plataformes com ara Periscope o Snapchat, a part de les més tradicionals, com ara Facebook o Twitter. Alguns aspirants, fins i tot, es van atrevir a llançar la seva pròpia aplicació mòbil per atraure diners i votants. Per exemple, Hillary Clinton va ser la primera que es va llançar a les xarxes socials i va utilitzar l'eina de vídeos en streaming, Periscope, per començar la seva campanya. En concret, va retransmetre el seu primer míting de manera íntegra a través de l'aplicació, considerada la millor app de l'any 2015 per Apple, i sorprenentment amb l'objectiu de connectar amb més joves. Clinton es va obrir un compte a Snapchat, una xarxa social que permet enviar fotografies i vídeos que s'esborren automàticament en 24 hores. Snapchat té 100 milions d'usuaris i una valoració de 16.000 milions de dòlars. Aquesta xarxa social és l'última moda entre els millennials i és clau per connectar amb les noves generacions. Donald Trump, per la seva banda, va invertir molt en la xarxa social de Facebook. Ara mateix està molt actiu al Twitter i el coneixem molt per les seves piulades. Però no va ser la xarxa elegida pel candidat en campanya, ara fa 2 anys i mig. Segons la revista americana Wired, Trump va posar molts esforços en aquesta xarxa social per difondre el seu missatge i captar fons. I ho va aconseguir, com sabeu, amb èxit, perquè, tot i que va tenir un nombre global inferior de vots, va guanyar pel sistema electoral nord-americà les presidencials. Bé, ja veiem que la política, com totes les empreses, ha de canviar d'estratègia. I ara, convidats, us volia preguntar com esteu utilitzant les xarxes socials. I ens adrecem concretament a la candidata que ens acompanya avui, Lídia Guinart. Com està utilitzant vostè i el PSC i el PSOE les xarxes socials?
Bé, jo personalment, com que vinc del món de la comunicació, doncs m'atrauen molt les xarxes socials. Estic a Twitter, estic a Facebook, estic a Instagram. Jo crec que han vingut per quedar-se les xarxes socials i qui ho vulgui negar doncs no està en la realitat, inclosos els partits polítics. Per tant, sí, les fem servir força.
I els mítings, per exemple, els grans partits que es presentaven a Catalunya, l'antiga Convergència i Unió, ara Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, el PSC, que sempre omplia el Palau Sant Jordi, això va una mica menys, no?, aquests actes públics multitudinaris.
Sí, el que passa que són actes potser més continguts, però s'amplifiquen a través de les xarxes socials.
També arriben per les xarxes,
esclar. Exactament, fins i tot es retransmeten, no? Moltes vegades hi ha mítings que es transmeten i els propis partits donem senyal de mítings que fem a través de les xarxes i dels mitjans de comunicació. Per tant, jo crec que s'amplifiquen, no? Segurament arriben a més audiència, que no pas arribaven en els anys 80, per dir alguna cosa, en els anys 90, encara que no hi hagi tant de presencialisme, no?
Potser la força s'acompanya més amb la paraula, amb els missatges, la manera de presentar-los, que no pas a dir hem omplert 10.000 persones aquest pavelló o hi ha hagut en aquesta plaça 15.000 persones, sinó que hem de fer-ho potser arribar. Bé, i els votants després decideixen. Hi ha un 40% d'indecisos, senyora Lídia Guinart. Això
fa
pensar que aquestes enquestes tan favorables als socialistes es podrien modificar.
Per això nosaltres les enquestes les agafem amb molta prudència, no? Per això i perquè l'enquesta és una fotografia del moment i sobretot quan et dona tant de vot indecís, doncs fa pensar que potser és indecís, però també és vot ocult. També pot ser vot ocult i no confessat. I si és així, és molt probable que sigui d'extrema dreta. Per tant, per això fem una crida a la participació per aturar les tres dretes i aturar la possibilitat de que puguin sumar i governar.
Bé, en el cas, nosaltres fem nostra aquesta crida també dient, com a Ràdio Estel, que la gent participi, que voti el que vulgui, i entre tots decidirem. I, evidentment, en campanya doncs és legítim també demanar el vot per la pròpia formació o perquè altres que es consideren extremistes no sumin més. Sí. Alguna última qüestió? Ens queda un minut, senyor Batlló.
Sí, solament el tema de l'abstenció, perquè realment, tradicionalment, ha perjudicat el Partit Socialista, precisament l'abstenció, no? O sigui que vosaltres, més que ningú, potser us heu de moure per dir, no us quedeu a casa pensant que ja això està guanyat.
Ens hem de fixar només en el que va passar no fa gaires mesos a Andalusia. Mm-hmm. Evidentment va ser una abstenció fonamentalment de vot socialista i de vot d'esquerres.
Participació més baixa, l'esquerra tradicionalment a Espanya no ha guanyat eleccions. Però bé, en tot cas, no se sap mai, no?, aquestes coses.
Sí.
Veurem què passa el 28 d'abril i en tot cas desitgem als qui formen part de candidatures a Catalunya doncs que treballin per tots i que des de la pluralitat, després els ciutadans decideixin. Això sí, que participin els ciutadans, que no es quedin a casa, votin el que votin. Algun últim missatge per demanar el vot, si volen 10 segons, encara que sigui?
Doncs que facin confiança al Partit dels Socialistes, pel que deia al principi, per recuperar l'estat del benestar i que no s'eixampli més, que és el que passaria amb les dretes, aquesta diferència entre els que més tenen i els que menys.
Gràcies, Lídia Guinart, per haver-nos acompanyat, com diem a tots des de la nostra neutralitat, que hi hagi sort, que vagi bé i fins una altra.
Gràcies, bona tarda.
I gràcies a Lluís Batlló, també. Adéu-siau.
A vosaltres.
Seguim a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Paraula d'avui.